Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6. Bona tarda de nou, amics i amigues. Salutacions també del José Matosos a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ens posem en marxa per compartir amb vosaltres, com cada dia de dilluns a divendres a aquesta hora, 30 minuts de ràdio en directe amb l'actualitat i l'anàlisi. Després del resum de l'última hora informativa, parlarem amb la directora d'un documental molt interessant que recull els aspectes més importants de l'acció i la presència de l'Església a la nostra societat durant aquest temps de pandèmia. És la periodista Laura Mor que ha coordinat tot aquest treball que s'estrena aquest diumenge amb una emissió televisiva per 8 TV a la 1 del migdia, però que també tindrà continuïtat a través del web Ànima 7, que és l'entitat que ha produït aquest treball. I en els últims minuts, com sempre, l'actualitat del Vaticà i del Sant Pare prendran el relleu al diari del Papa. Passa un minut i mig de les 6, ens posem al dia, ens posem al minut gairebé, com sempre, en aquest espai informatiu amb el Rafa Sanahuja. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
El govern espanyol ha aprovat avui l'ingrés mínim vital.
Així és, el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres l'anomenat ingrés mínim vital, una prestació per a les persones vulnerables en situació de pobresa extrema. Es calcula que a Espanya són un de cada cinc i la crisi oberta amb el coronavirus només pot agreujar-lo. És un compromís de legislatura que s'ha accelerat però que va més enllà de la pandèmia perquè es planteja com una mesura permanent. El vicepresident segon i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha parlat de dia històric per a la democràcia, perquè neix un nou decret, un nou dret social a Espanya. L'Estat garanteix uns ingressos mínims perquè les persones i les seves famílies puguin viure quan no tenen res o gairebé res. És una prestació no contributiva que pagarà la Seguretat Social.
Sanitat unifica l'àrea de Barcelona en una regió sanitària única i permet la mobilitat.
A partir del dilluns 1 de juny, les regions sanitàries de Barcelona, la Metropolitana Nord, que engloba una part del Maresme, i la Metropolitana Sud seran considerades com una sola i es mantindran en la fase 1 del desconfinament. Això vol dir que hi podrà haver desplaçaments en aquesta zona, més enllà dels que ja es poguessin fer per feina. El govern espanyol ha aprovat aquest dijous la proposta que va fer dilluns el Procicat per unificar aquestes àrees i esponjar d'aquesta manera el confinament a la ciutat de Barcelona. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que s'accepta la petició que ha fet la Generalitat com no podia ser d'una altra manera. El Departament de Salut va demanar, però, que en els desplaçaments llargs entre els municipis, inclosos a la macroregió, es prioritzi l'accés a la feina, als serveis i especialment als espais naturals que no es trobin en l'àmbit local.
Denuncien una residència de Lleida per 6 homicidis imprudents pel coronavirus.
Un grup de famílies han presentat una querella criminal, la primera a les Terres de Ponent, per la mort de 6 residents per la Covid-19. Les famílies acusen la llar de Sant Josep de 6 homicidis per imprudència i denuncien que no es van prendre les mesures de seguretat i prevenció contra els contagis. La querella va dirigida al centre i a la responsable de la residència Sant Josep de Lleida, on han mort 36, atenció, dels 93 usuaris pel coronavirus. Això suposa més del 30% dels residents. Segons Xavier Prat, l'advocat que representa les famílies, en el cas el centre no va adoptar mesures de prevenció i seguretat i treballadors i residents estaven desprotegits. Diu que hi havia deficiències, per exemple, en l'aïllament dels usuaris i mancances en l'ús de mascaretes o guants per prevenir els contagis.
Una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Santa Coloma de Gramenet.
Així és, Ignasi, els Mossos han detingut el fill de la víctima, un home de 37 anys, acusat de provocar l'incendi. La detenció ha estat el mateix edifici. La investigació segueix oberta. El foc ha estat en un segon pis, s'ha iniciat a 9:15 del matí i poc abans de les 11 s'ha donat per apagat.
Han cremat una comissaria per la mort d'un home negre a mans d'un policia a Minneapolis, als Estats Units.
Així s'ha mobilitzat la Guàrdia Nacional per mirar d'apaivagar les protestes per la mort de George Floyd, un home negre de 46 anys que va morir mentre estava sota custòdia policial a la ciutat de Minneapolis, a l'estat nord-americà de Minnesota. Un grup de manifestants ha pres foc aquesta nit a una comissaria d'un barri al nord de Minneapolis després de forçar l'entrada a l'edifici. També han cremat altres establiments i edificis de la ciutat. Els policies que hi havia a l'interior havien sortit poc abans en veure que no podien contenir la ira dels manifestants.
Un apunt cultural, tornen els concerts al Jamboree, sense servei de bar, això sí, i amb distàncies entre el públic.
Aquest dijous a la nit ha reobert el Jamboree de Barcelona, la primera sala de concerts que obre després de gairebé 3 mesos de tancament per la pandèmia. Per poder-hi accedir és obligatori comprar les entrades online, tothom ha de portar mascareta, el local disposa de gel desinfectant i ha d'haver distanciament entre els assistents i no hi pot haver servei de bar, i hi ha una important reducció de l'aforament. En aquest local de jazz, normalment, hi ha disponibles 120 localitats, però ara només s'hi poden aplegar 30 espectadors.
I la Catedral de Barcelona acollirà demà a 8:45 del vespre una vetlla especial de Pentecosta.
Així és, Ignasi, amb motiu de la festa de la Pentecosta, celebració de la Diada de l'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar, s'ha convocat una vetlla de pregària a la Catedral de Barcelona amb el lema «Vers una renovada Pentecosta». La vetlla serà presidida per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, i els bisbes auxiliars Toni Badell i Sergi Gordo. I l'oferirem en directe demà a partir de 8:45 i una vegada hagi finalitzat la missa de vigília de Pentecosta. Costa tot en directe demà dissabte aquí a Ràdio Estel.
Gràcies, Rafa. Passant 6 minuts i mig de les 6, de seguida el pensament del dia. Ens l'ofereix avui l'analista polític i membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys aplant el bon gust o l'honor. Perquè, en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
La parròquia no ha estat confinada.
Les pregàries les preparem cada dia un membre diferent de la família.
Ens necessitem els uns als altres.
Església confinada, ser cristià en temps de coronavirus. Aquest és el títol d'un documental produït per Ànima 7 i dirigit per la periodista Laura Mor, que s'ha realitzat íntegrament aquestes últimes setmanes, les que són pròpiament les del confinament. Explica una experiència única, com ha viscut l'Església a Catalunya aquesta situació de crisi sanitària i emergència que vivim i què significa ser cristià i afrontar aquesta situació i aquesta vivència des d'aquesta condició, en tots els sentits, l'espiritual, el litúrgic, el social, el familiar, el d'interioritat personal i molts altres. Heu sentit, per exemple, la veu de l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, o també la del plebà de Montblanc, rector de l'Església de Santa Maria, de la capital de la Conca de Barberà, Simó Gras. Intervenen diverses persones d'aquesta església que fa camí a Catalunya i que presenta moltes inquietuds que segurament poden ser més donades a conèixer del que ho han estat fins ara. Ens acompanya avui aquí en el Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel, tot just coincidint amb l'hora d'una presentació virtual d'aquest documental que es fa al web anima7.cat, la seva mateixa directora, la periodista Laura Mor. Laura Mor, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Primer de tot, moltes felicitats. Què explica, si ens pot fer una petita síntesi per parts, aquest documental?
Sí, Església confinada parla, d'una banda, dels temples, no?, que han tancat les portes, I alhora, quan diem Església confiada, estem expressant la veu de tantes persones, no?, que han tingut, han vist que la seva fe no es podia confinar, al contrari, no? Hem trobat una pila d'exemples de gent que ha reforçat l'exercici de la vida interior i espiritual, com comentàveu, no?, l'acció social, mil camps, no?, el litúrgic, l'educatiu, no?, també l'esforç que han fet les escoles. Per tant, més enllà del tancament, de la reclusió aparent, no?, del tenir les portes tancades, l'Església ens ha semblat, no?, que s'ha obert més que mai, que ha estat molt proactiva i que s'ha dedicat seriosament a promoure la confiança, no?, en un moment i un context de molta incertesa.
I es fa amb imatge, so, música i testimonis, oi? Què destacaria del missatge que pot comunicar, de vegades potser amb poques paraules, un pastor com l'arcabisbe de Tarragona, un sacerdot, un pare o mare de família, un creient de base?
El missatge de fons és aquest de la confiança, no? Les 12 entrevistes que hem fet, hem parlat amb 12 persones diferents i hem recollit una quarantena d'experiències, d'accions concretes que s'estaven realitzant en paral·lel a diferents llocs del territori, no? Tot això era un xup-xup, no?, una diversitat eclesial que ha facilitat una pila d'experiències, no? A vegades sembla que l'autonomia pròpia, no?, de cada comunitat cristiana faci que cadascú vagi a la seva. I, d'alguna manera, el documental ens mostra que cadascú des del seu lloc també tenim complicitat amb els altres. Quan es creen sinergies, no?, el resultat de l'acció conjunta és molt potent i té molt més impacte, no? Això és una de les coses que explica el documental. Ho veiem, com dèiem, amb aquests clips d'accions concretes, amb el relat de les entrevistes i amb una música també, no?, que dona força i sentit al missatge de fons.
Un missatge de fons que efectivament mostra, com deia ara Laura Mor, aquest consens i aquesta comunió de fons des de la diversitat. No ho hem dit, però ja vostè ho ha apuntat, Església confinada, Església confiada, de fet, podria ser el títol. El que passa és que la imatge ofereix aquesta N entre parèntesis, no? Confiada, confinada, i amb un sol cop de vista ja es veu tot, que són les dues coses.
Exactament, és un joc és el clàssic joc de paraules, amb aquí sí. no inventem res. Però sí que al final és d'una experiència aparentment, no?, de dolor, de foscor, d'ensupiment, segons com la puguis viure, no?, des d'una perspectiva o una altra, et canvia radicalment l'experiència, no? I l'Església, el que ha fet aquests dies ha estat transmetre una esperança de fons. També el documental ha arribat enmig de... Vam començar-lo a treballar o idear durant la Quaresma, que va ser el moment on s'iniciaven una pila d'activitats. Vam viure des de la redacció de Catalunya Religió també una quantitat d'inputs, no? Pensàvem, ostres, ho comentàvem amb religioses i capellans i gent que porta grups i acompanya, dèiem, ens han tornat bojos, no? Sí que semblava, podia semblar, no?, que tot plegat tenia com un punt irracional, no?, aquesta efervescència creativa.
Sí.
Era fruit, no?, de la sensació d'urgència, d'un neguit de voler donar resposta, d'una resposta immediata. Però un cop això va anar reposant, no?, es va sedimentant, va fer evident que malgrat les dificultats que ha generat el confinament, l'Església continuava fent el seu acompanyament, no?
I tant. I aquí s'han hagut d'explicar moltes coses, per exemple, el concepte de culte, que no ha desaparegut mai, encara que hagi deixat de ser públic en alguns moments, en algunes setmanes, o també el fet que lluar a Déu es pot fer de moltes maneres, a casa, amb la família, o una persona sola, o fins i tot ara que es pot sortir una mica ja fent exercici pel carrer. Avui parlem amb Laura Amor, que és la directora i també guionista d'aquest documental L'Església confinada a ser cristià en temps de coronavirus, produït per Ànima 7. També ha actuat com a productor executiu Jordi Roger i com a guionista també Jordi Llisterri. També en la presentació, que es fa aquesta mateixa tarda, intervenen el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, el caputxí Eduard Rei, el vicepresident de la Tarraconense, el vicesecretari, perdó, de la Tarraconense, Norbert Miracle, i el president d'Ànima 7, el claretià Màxim Muñoz, que tanca l'acte. Animem, si algú vol incorporar-se a aquesta presentació, a entrar a animaset.cat, on també es pot trobar molta més informació sobre aquest documental, que, per cert, anem a un altre factor molt important. S'estrena aquest diumenge a la 1:00 PM i es pot veure per 8 TV, oi? Com serà aquesta estrena i quina durada té?
Sí, el documental dura mitja hora. Es podrà veure a la 1:00 PM a 8 TV i a la plataforma de vídeo de La Vanguardia. Per tant, entrant a la pàgina web de lavanguardia.com també es pot veure. I a posteriori quedarà penjat com un vídeo al YouTube de La Vanguardia. Recomanem, evidentment. I ens fa molta il·lusió de compartir-lo i que sigui vist i arribi a tot arreu, no? Perquè al final el que està fent és el que hem intentat fer o queda com més evident és que es trenca un cliché d'església, una església que molts voldrien a vegades en blanc i negre, no? I el documental, en canvi, es mostra una església en color, una església viva que es mou, que s'implica, que sap respondre, no? Una realitat molt concreta i que ho fa de forma responsable i creativa i que hi ha coses que tampoc s'improvisa, sinó que ja venen de temps enrere, no? Hi ha molta feina feta prèvia. És a dir, hi ha respostes que tampoc, encara que les transformis, no? La forma de donar-les ja venen donades d'una feina prèvia.
I tant.
I potser el més important o el significatiu, no?, que del documental és que l'Església al final s'implica en les esferes més significatives de la vida de les persones.
Aquest diumenge, doncs, a la plataforma de La Vanguardia, la plataforma digital, lavanguardia.com, o bé a 8 TV per televisió, es pot veure aquest documental. Quina durada té?
Mitja hora.
Bé, doncs, una durada suficient com per tenir una informació força completa, oi? I alhora, doncs, no excessivament llarg, eh? Es pot veure perfectament en una estona, si pot ser aquest diumenge al migdia, i si no, en altres moments, perquè es podrà veure després penjat com un vídeo. Segurament, Laura Mor, els mitjans de comunicació i les eines de comunicació que té l'Església tenen una gran responsabilitat i també ho hem de dir modestament. Estem fent una bona aportació, no?, creativa, variada, en aquest moment tan difícil. Ara penso en vostès, Catalunya Religió, també l'elaboració d'aquest mateix documental, però també nosaltres, Ràdio Estel, les cadenes de televisió més o menys convencionals que ofereixen l'Eucaristia. Tot això és una gran xarxa que està sent molt potent, oi? Què en pensa sobre aquesta responsabilitat?
Penso que es fa una feina molt important. Una de les coses que hem observat amb el documental, que les coses que s'estan fent, que s'han fet, s'han produït, que han estat extraordinàries, ja passaven moltes abans de la pandèmia, no? El que passa és que ara es fan de forma diferent, no? Passaven abans, diguéssim, sense mediació virtual, no? La pandèmia ha forçat, sí, que les persones les haguessin de comunicar, no? Llavors s'han creat canals de WhatsApp, s'han fet misses per streaming, s'han obert canals de YouTube, etcètera, no? Llavors, com un efecte col·lateral, no?, fa que moltes persones coneguin el que estan fent la resta i d'alguna manera també s'animin a implicar-se i participar. Jo crec que els mitjans de comunicació que es dediquen a fer seguiment també de l'acció eclesial d'alguna manera se sumen, no?, en aquesta acció positiva de contagi, d'un contagi positiu d'accions que potser d'altra manera no s'haurien produït, no? S'està mobilitzant, jo penso seriosament, que la comunicació té el potencial de mobilitzar les persones, de transformar i canviar coses molt fondes, no?, d'opcions de vida radicals que neixen a vegades d'haver sentit un testimoni, una conversa, no? Mm. Coneixem molts casos.
I tant, i a més en aquests temps difícils es fa un servei, oi? Servei espiritual, servei social, de molts tipus. Bé, un plaer conversar amb la directora i guionista del documental L'Església Confiada, Confinada, Ser Cristià en Temps de Coronavirus, una producció d'Ànima 7 que es pot veure per primera vegada a televisió o a la plataforma digital de La Vanguardia aquest diumenge a la 1:00 PM i després, si no es pot aquest diumenge, en un vídeo de mitja hora que quedarà penjat. Moltes gràcies, Laura Mor, per haver-nos acompanyat. Molts ànims, felicitats per aquesta feina feta. I entre les persones que intervenen, no hem dit tots els noms, però, per exemple, hi ha Margarida Bufarull, també el psicopedagog Josep Closa, el filòsof i teòleg Francesc Torralba, i moltes altres persones. Vaja, 12 són les que intervenen. Una mostra, no?, una mica de l'Església des de diversos estats de vida a Catalunya, oi?
són rostres molt diferents. Sí, sí, sí. Tenim des de la fundària teològica, com apuntava, a la vivència d'una família, no?, que fa improvisar una pregària, però que la fa de forma sistemàtica en el seu, en la seva església domèstica, no?, passant per l'acció social de milers i milers d'iniciatives que es veuen, no?, l'acció també de la pregària més íntima i de tot. Veiem una mica de tot i tota aquesta gent també ens ajuda, no?, a configurar el relat. Sí, sí, estem molt agraïts. La veritat és que malgrat el confinament, no?, perquè el documental s'ha realitzat, com comentaven, 100% en confinament, no?, la qualitat final del material podria millorar a nivell tècnic, però ens ho hem passat molt bé. S'han generat també situacions còmiques i escenes de molta complicitat, no?, i podem dir que hem après una pila de coses i de regal ens ho hem passat molt bé, no?, fent el documental.
Segur que sí, i tenim ganes de veure el que segur que s'ha fet molt bé i tindrà una qualitat que serà comentada. Gràcies novament, Laura Amor, periodista, directora d'aquest documental Església Confinada, que vagi molt bé i que tingui molta difusió i sobretot que arribi el missatge de fons dintre d'aquesta tasca de sinodalitat que fem moltes vegades als mitjans, no?, d'ajudar-nos els uns als altres. Una abraçada.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Els últims minuts, com cada dia, són per a l'actualitat del Sant Pare i de la Santa Seu. El Papa anima tots els homes i dones del món una vegada més a resar junts per obtenir l'ajuda divina durant aquesta crisi del coronavirus. És una convocatòria universal per a demà, a 6:15 de la tarda, hora de Roma, quan Francesc dirigirà el rosari des de la Gruta de Lourdes als Jardins del Vaticà. L'objectiu és que tothom s'encomani a la Mare de Déu al costat dels santuaris de tot el món per demanar ajuda i consol durant la pandèmia. L'activitat porta el títol Perseverants i units en la pregària al costat de Maria, una frase del capítol primer del llibre dels Fets dels Apòstols. Aquest rosari mundial, demà, està organitzat pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització. Acompanyaran el pontífex, durant la pregària mariana, fidels en representació de les diverses categories de persones particularment afectades pel virus. S'alternaran un pneumòleg de l'Hospital Sant Felip Neri i una infermera del Policlínic Humbert I, en nom de tot el personal sanitari que treballa a primera línia en els hospitals. També hi haurà una persona que ha superat el Covid-19 i una altra que ha patit dol pel coronavirus i que, com molts altres, no ha pogut oferir consol o un últim adéu als éssers estimats que estaven al llit d'un hospital. A més, hi participaran un voluntari de Protecció Civil amb la seva família, per representar els qui han treballat per fer front a aquesta emergència i a tot l'ampli món del voluntariat, una dependenta de farmàcia i una periodista de televisió per recordar totes les persones que fins i tot durant la pandèmia han seguit oferint el seu servei a favor dels altres, una jove família que va tenir un fill durant la pandèmia, signe d'esperança i de la victòria de la vida sobre la mort, el capellà de l'Hospital Spallanzani, la superiora general de les filles de Sant Camil i les germanes de Gotaferrata, que van ser infectades en massa pel virus, tot per subratllar el compromís dels sacerdots i religiosos i religioses propers als afectats per la malaltia. Aquest rosari de demà és un altre signe de proximitat i consol per als afectats pel coronavirus, amb la certesa que la Mare del Cel no rebutja mai les súpliques de protecció. La pregària presidida pel Papa serà transmesa en directe a tot el món des dels canals del Vaticà, concretament per internet a través del portal Vatican News, al canal de YouTube del Vatican News també, i en diverses llengües, incloent-hi el castellà, com també pel Facebook.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
Sentiu, és l'inici del Regina Celi, que s'ha resat avui amb el rosari després per última vegada a la Basílica Vaticana. El cardenal Angelo Comastri, vicari del Papa per a la Ciutat del Vaticà, ha recitat aquest Regina Celi i el rosari avui, com dèiem, per últim cop, en una cita diària que cada migdia ha marcat l'espiritualitat del mes de Maria, al maig, dins aquest temps difícil de pandèmia. Gràcies a l'estreaming del Vaticà, han estat molts els creients d'arreu del món que han seguit aquesta estona. El purpurat ha assegurat avui que la Mare de Déu veritablement fa miracles i que ho ha vist amb els seus propis ulls. A l'inici de la pregària mariana, Comastri ha recordat la visió profètica de Pau VI, la memòria del qual se celebra precisament avui, en proclamar per primera vegada Maria com a mare de l'Església. Avui és Sant Pau VI. Vull recordar un episodi que revela la gran devoció d'aquell papa a la Mare de Déu. El 21 de novembre de 1964, tota la basílica de Sant Pere era plena de pares conciliars.
Tota la basílica de Sant Pietro era piena de padri conciliari e si concludeva...
Finalitzava la tercera sessió del Concili Ecumènic. Pau VI va tenir com una inspiració i va dir davant dels pares conciliars...
Davanti ai padri conciliari, dichiaro la Madonna...
Declaro la Mare de Déu, Maria, Mare de l'Església. Es van aixecar tots i van reaccionar amb un aplaudiment impressionant. I Pau VI va voler que un altar aquí a la Basílica, a l'esquerra de la càtedra, estigués dedicat a ella, Maria, Mare de l'Església.
Venisse dedicato a lei, Maria, Madre della Chiesa.
Angelo Comastri ha qualificat l'experiència d'aquesta estona diària dedicada a la Mare de Déu de meravellosa i impressionant per a moltes persones. Després de demanar a Maria Immaculada que aculli tothom en els seus braços en aquest temps tan difícil, el cardenal vicari del Vaticà ha animat els creients a viure amb el perfum de l'Evangeli perquè amb Maria no s'ha de tenir por.
Diari del Papa. Un contacte diari amb Roma i amb el món.
I ressonen avui a les portes de la Pentecosta moltes de les paraules del Papa sobre l'Esperit Sant, definit per Francesc com el desconegut de la nostra fe i el qui dona l'alegria, la pau i l'amor mentre ens fa viure com a ressuscitats, com a fills de Déu. Entre moltes altres reflexions, el Sant Pare ha comentat des que va arribar a la Seu de Pere que l'Esperit Sant ho fa tot, però no se'l veu, que no és una cosa abstracta, sinó una persona que ens canvia la vida i que impulsa la unitat contra la divisió entre els cristians, un dels grans escàndols que ens allunyen de la fe. Igualment, el pontífex ha recordat diverses vegades que l'esperit de veritat no deixa mai de parlar i ens fa entrar cada vegada més plenament en el significat de les paraules de Jesús. Finalment, entre moltes altres frases del Sant Pare, destaquem quan ha dit que sense l'Esperit Sant no hi ha missió i que l'alegria, la pau i l'amor són fruits de l'Esperit. Fins aquí el diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
Avui volem acabar el programa expressant la nostra unió als 10 dies de dol oficial decretats a l'Estat espanyol pel govern de Madrid. Solidaritat amb les víctimes del coronavirus i, des de la visió creient, pregària per elles. Avui fem el nostre particular minut de silenci. És un silenci molt intens que, d'alguna manera, ens interpel·la a tots, perquè en aquest món accelerat, Rafa, busquem també aquesta interioritat i, sobretot, aquesta solidaritat. Avui ens posem seriosos.
I tant, val la pena, molta gent ha patit molt i val la pena ser solidaris, tenir-los present i també fer una pregària per ells, evidentment.
Invitem els qui ens escolteu, amics oients, a pregar i també us animem a veure aquest documental del qual hem parlat a l'entrevista perquè mostra l'Església que fa camí a Catalunya activa i també pregant amb aquest Ora et Labora que apliquem als creients com Sant Benet. Gràcies, Rafa. Fins la propera. Fins dilluns.
Bon cap de setmana.
I nosaltres ens acomiadem ara pel que fa al Mirador, a 6:45, després de l'Evangeli, les vespres des de Montserrat, i a 7:15 la missa des de la Catedral de Barcelona.